Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El consultori mèdic també, el superesport, i a més ens faltava això, 10 en punt de la nit. Marina Hermós, hola, bona nit.
Bona nit.
A veure si ho millores. Ah, què està passant al món? Marina, per on comencem?
Doncs la tragèdia de l'incendi del complex de discoteques de Múrcia es manté de moment a 13 morts. Encara hi ha 3 persones desaparegudes. La policia tampoc ha aclarit encara quin és l'origen del foc. Els testimonis expliquen que les flames i el fum s'han propagat en qüestió de segons a través dels conductes de l'aire condicionat. Més detalls, enviat especial de RAC1 a Múrcia, Jordi Armenteres.
Sí, els clients expliquen que tot ha anat massa ràpid, que el foc s'ha propagat a la segona planta de la discoteca Fonda, una de les 3 discoteques de tot aquest complex. La planta s'ha acabat esfondrant, encara aquesta hora hi ha ball de xifres, perquè no s'han pogut identificar la gran majoria de cadàvers i es troba a faltar més gent que no els cadàvers que s'han pogut recuperar. El president de Múrcia, Fernando López Miras, si ho ha explicat fa encara no una hora.
Mira, ahora mismo las cifras son inexactas, sobre todo en cuanto a desaparecidos, pues porque se está hablando con todos los familiares, algunas personas que estaban por desaparecidas a lo largo del día pues han sido localizadas. Sí que podemos afirmar que hay 13 cuerpos, 13 cadáveres, y en cuanto a la cifra de desaparecidos, pues están variando entre 15 y 16.
Durant tota la nit es mantindrà l'equip de psicòlegs que tenen familiars que esperen la pitjor de les notícies. Les causes d'aquest fatal incendi no s'han aclarit, la policia científica hi continua treballant.
Més coses. S'ha confirmat com a cas de violència masclista l'atropellament d'una dona per part de la seva parella a Toledo. Va passar dijous i el presumpte agressor, que té antecedents per violència masclista, està en presó provisional i sense fiança. Ara bé, no anava sol al vehicle amb el que va atropellar la víctima. Segons ha informat la Guàrdia Civil, viatjava amb un altre home, que és regidor del PP, a Alcabón, també a Toledo. Doncs bé, aquest segon home l'han imputat per un presumpte delicte d'encobriment per aquest precís cas i ara ha dimitit i també es troba en presó provisional sense fiança. I demà s'emetrà el cara a cara inèdit entre José Manuel Villarejo i Artur Mas al món RAC1. Avui al Via Lliure s'han avançat alguns detalls interessants sobre la gestió que es va fer que va fer el govern espanyol del referèndum de l'1 d'octubre. De fet, l'excomissari cap de l'Operació Catalunya ha revelat que va ser el llavors ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, qui va ordenar les càrregues.
El que manejaba entonces la policía era el que entonces era el director del DAO, Tino Villabona, había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana, era un hombre muy dado a reprender las manifestaciones, tal.
Por tanto, la orden de cargar a la policía la da
el ministro, sin duda.
En una entrevista al Via Lliure, el director i presentador del món RAC1, Jordi Basté, ha explicat que el format cara a cara era l'única manera de contrastar les declaracions de Villarejo i que li va sorprendre com va encarar la conversa l'expresident de la Generalitat.
Crec que són pràcticament mitja hora d'ells dos. És a dir, això del verdugo, o sigui, quan tu vas amb un nos vamos a unir el verdugo i la víctima, sí, sí. Aquí vol dir que Artur Mas va amb ganes. Va amb ganes de dir-li coses i de preguntar-li i de... I a mi em va sorprendre.
A més, també s'inclourà una pregunta de Josep Pujol Ferrusola. Tot plegat ho podreu escoltar íntegrament demà a partir de les 9 del matí. Ho acabem de saber, aquesta hora està tallada la circulació de trens des de Montcada i Reixac fins a Mollet del Vallès per una excavadora en flames propera a la via. La incidència afecta les línies R2, R8 i R11 de Rodalies.
Gràcies. Fins ara, Marina.
Fins ara.
Passen 3 minuts de les 10.
Superesports amb Xavi Puig.
S'apropa la cursa de RAC1, 8a edició sí. Ja de la cursa de RAC1. D'aquí 15 dies, diumenge 15 d'octubre, a Salou. Veniu a córrer la cursa 5 quilòmetres, ben a prop del mar, pels carrers de Salou. Inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. 5 quilòmetres, cadascú al seu ritme, sí, no hi ha pressa. El Via Lliure des de Salou amb el Xavi Bundó i companyia. Tota la informació a la cursa de RAC1.cat amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 10 i 5, anem a pentinar el que ha passat al Gran Premi del Japó de MotoGP amb victòria de Jorge Martín, podi de Marc Márquez, però abans hem de parlar del que ha passat a la pista, però també del que ha passat sobre el futur de Marc Márquez. Nou capítol del futur de Marc Márquez, encara no definitiu, no és l'últim, va arribant, però encara no és l'últim, però sembla, com diem, que ens estem acostant en aquest capítol final. Hola, Quim Salvador.
Hola, Xavi Puig. Un futur al de Marc Márquez que s'encamina cap a l'equip Gresini, satèl·lic de Ducati. No està tancat, però sí encarrilat, o almenys això és el que destilen les paraules del director general de Ducati Corse, el senyor Gigi Daligna, que és també l'enginyer que dissenya les motos de competició de la marca bolognesa, aquest matí a Sky Italia.
Marc è stato uno dei piloti più forti della storia, quindi...
En Marc ha estat un dels pilots més forts de la història, i que tingui tantes ganes de pujar una Ducati és un plaer. Aquest és el comentari més important que puc fer. Ha decidit deixar una Honda per una Ducati no oficial. Això vol dir que vol la nostra moto, i això ens agrada.
Que vuole la nostra moto, e questo non può che far piacere.
Més Gigi Daligna a Sky. Perquè el fitxatge de Marc Márquez pel Gresini Ducati sigui un fet, el pas que falta és que el pilot Cerveri resolgui el seu contracte amb Honda, que, recordem-ho, s'acaba l'any que ve, 2024.
Chiaramente non c'è ancora l'ufficialità, credo che ci siano tantissime cose...
Esclar que encara no és oficial. Em sembla que encara hi ha moltes coses per resoldre. Hi ha un contracte complicat de trencar en el cas que ell el vulgui trencar. Però les declaracions que ha fet són aquestes, i això ens agrada.
Aquestes, quindi, són, dal nostre punt de vista, sicuramente fanno piacere.
I un tercer document que reforça encara més l'hipotètic fitxatge de Marc Márquez per Gresini. Daligna ja parla obertament de la gestió de l'arribada a la marca d'un pilot de la importància i les característiques del 93. Una arribada que canviaria la política que ha seguit Ducati els darrers anys basada en incorporar i desenvolupar talent jove, principalment italià.
Allora, l'arrivo intanto è tutto da definire, da valutare, perquè ripeto, non c'è ancora l'ufficialità.
Per la seva arribada encara està tot per definir, per avaluar, perquè encara no és oficial. Jo només he comentat les declaracions que en Marc ha fet de la nostra moto. Després, en Marc és un pilot incòmode per molts motius, i hi ha la preocupació que pugui trencar l'equilibri que en aquests moments tenim a tots els equips Ducati. Però això possiblement serà part del joc, i serà cosa nostra saber-lo gestionar.
In qualche maniera, però voglio dire, questo eventualmente farà parte del gioco e starà a noi essere bravi a gestirli.
Doncs apropant Marc Márquez la seva moto cap a Ducati amb aquest canvi de marca, a l'espera, això sí, de la confirmació oficial. De moment no ha estat en aquest Gran Premi del Japó. Tot això el dia que precisament Marc Márquez, i això no és molt habitual, malauradament, aquesta temporada, Quim, ha pujat al podi.
És el primer podi de l'any en cursa gran de diumenge. N'havia aconseguit fins ara dos als sprints de dissabte a Portugal i la setmana passada a l'Índia. Ha estat una cursa insòlita, passada per aigua, que ha tingut a més la meitat de voltes del que estava previst. Anem a pams, havia estat declarada en sec, flac to flac, i s'ha posat a ploure tot just abans de començar amb els pilots ja a la graella i amb motos calçant pneumàtics slicks. La majoria han fet el canvi de moto de seguida, la primera volta, de fet tots menys quatre, però ha continuat plovent i tot just quan s'havia superat l'Equador, 13a volta de 24, direcció de cursa ha tret la bandera vermella per aturar-la, perquè amb tanta aigua era massa perillós. S'ha organitzat una nova sortida, però ha continuat plovent, amb molta aigua a l'asfalt i poca llum, i la direcció de cursa ha tornat a treure la bandera vermella quan els pilots ja tornaven a ser a la pista fent la volta de reconeixement. Tothom altre cop a boxes, excepte els tres primers en passar per meta la 12a volta, Jorge Martín, Peco Bagnaia i Marc Márquez, que han hagut d'anar al parc tancat i al podi. Pel català ha estat un podi romàntic, amb missatge críptic altra vegada sobre el seu futur i els rumors que l'envolten. Són declaracions a Dazón.
No estoy disfrutando y hay noches sin dormir y hay noches pensando mucho y lo estoy sufriendo, pero intento apartarlo, intento estar lo más centrado posible en pista porque pilotar una MotoGP no es fácil, pero bueno, esto es un cuento romántico. Tenía que llegar el primer podio del año en casa de Honda con los jefes y veremos qué pasa, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Que mi compromiso con la marca siempre ha sido y será al 100%.
Val la pena sentir també la pel·lícula de la cursa que ha viscut Marc Márquez.
He ido con mucha cautela al principio porque el asfalto estaba bastante seco. Si ahí empujas mucho destrozas los neumáticos y si llega más agua al final no tienes nada que hacer, así que he ido con bastante cautela, bastante calma. Aparte, la sensación tampoco era perfecta, pero una vez ha llegado el agua de verdad, es ahí donde me he empezado a encontrar bien, he empezado a empujar más, ahí así que los neumáticos aguantan. Y bueno, iba remontando, iba recuperando, me encontraba muy, muy a gusto, pero antes de la bandera roja... Todo y siendo el más rápido en pista, he sido uno de los que ha levantado la mano porque la verdad es que era impracticable, había mucho agua planning y Race Direction en este caso ha hecho un buen trabajo, una buena decisión.
Márquez, protagonista, fora i dins de la pista, gol a primera, Molló.
Sí, gol de l'Atlètic de Madrid, gol de Nahuel Molina, minut de primer minut de la segona meitat, una jugada de Correa, cop d'Esperó, Llorente remata la treu, Ledesma en primera instància, en segona Molina, rebota en Javi Hernández, crec, i cap a dins. És gol però de Molina perquè la pilota anava entre els tres pals. Atlètic de Madrid 2, Cádiz 2, minut 2 de la segona.
Mira, Simeone, com segueix com sempre la jugada, mou la cama, sembla que remati ell. Home, l'arribada de Lídia Alfons ha estat interessant, dels matalassers, Joan?
Molt bé Correa, una altra vegada, eh? És un futbolista segurament doncs, que no és tan mediàtic com, com els seus companys a l'Atlètic de Madrid, però gairebé sempre que juga, gairebé sempre aporta coses interessants, com aquesta jugada. Ja ho ha fet a la primera part, amb el gol, evidentment, i en aquesta jugada, arribant a línia de fons, és un jugador indetectable quan arriba a l'àrea, tot i que sigui baixet, tot i que tingui poca presència, ho hem dit abans, gairebé sempre supera els rivals, i en aquest cas doncs, li ha servit al seu company perquè marqui el gol de l'Atlètic, que està apretant molt. Ja ho ha fet en aquest inici de la segona part i, vaja, patirà el Cádiz en aquest segon temps.
Tornem al Gran Premi del Japó. Al marge de Marc Márquez, el gran protagonista, sens dubte, ha estat Jorge Martín.
Martín Heitor, que està fortíssim. Ahir va fer la pole, va guanyar l'esprint i avui ha guanyat la cursa, amb la meitat de voltes sí, però en ple de punts, perquè s'havia disputat més del 50% de la distància prevista. El sentim, a DAZN.
Estoy feliz porque ha sido momentos de mucha tensión. Mi primera victoria en agua en MotoGP, una condición que me costaba, he podido marcar diferencias, así que muy contento y nada, a por lo siguiente.
Amb el triomf d'avui, Martín es posa només 3 punts del liderat de Pecco Bagnaia al Mundial, però ell diu que no vol pensar gaire en la classificació general.
Queda muchísimo campeonato, pero está claro que la mentalidad es la misma, intentar disfrutar. Si hubiese corrido pensando en el campeonato hoy y no hubiese hecho primero, seguramente me hubiese, sobre todo con el slick lloviendo, me hubiese asustado más, pero bueno, estoy disfrutando del momento. De momento con madera no están saliendo las cosas y hoy era un día para seguramente tener más que perder que ganar, pero hemos salido ganando.
Atenció a la ratxa de Jorge Martín, perquè els tres darrers grans premis ha sumat 106 punts de 111 possibles. Doblets de victòries a Misano i Motegi, i només se li va escapar el triomf diumenge passat a l'Índia, va ser segon. Pecco Bagnaia encara és líder de MotoGP perquè avui ha acabat segon darrere de Martín, content de sumar 20 punts i un altre podi en condicions difícils.
Estoy muy contento porque no soy un mago en agua, así que estar segundo es muy importante. Y todavía estábamos cortando el gap a Jorge, pero la bandera roja era en el perfecto momento porque estaba empezando a tener muchísimo aquaplaning. Y empezaba a ser demasiado peligroso.
El campió italià no es mostra, almenys davant les càmeres, gaire amoïnat per la remuntada de Jorge Martín.
Es verdad que me ha cortado puntos, pero estar ahí me ha dado mucha carga. Vamos a ver si en las próximas puedo estar yo delante siempre, porque me gustan estas posiciones, pero al revés. Y vamos a ver si se puede conseguir.
El tercer a la general és Marco Bezzecchi, a 54 punts de Bagnaia. Avui ha estat quart a Motegi.
Ens espera un final interessant de MotoGP en aquesta lluita pel lideratge del Mundial d'aquesta categoria reina. Que més hem d'explicar, Quim?
Que l'Aleix Espargaró ha acabat cinquè, Pol Espargaró quinzè i Maverick Viñales, que ha estat víctima d'una topada involuntària entre Bezzecchi i Zarco al primer revolt, ha estat 19è. Àlex Rins i Àlex Márquez eren baixa per lesió. Vejam si poden reaparèixer d'aquí 2 setmanes a Indonèsia.
Perdó, que trepitjava. Moto2 ha guanyat un tailandès, Somkiat Chantram.
Dia gran per l'equip de Chantra, l'Idemitsu Team Asia, perquè ha fet doplet amb el japonès Ayogura segon. El podi l'ha completat tercer Pedro Acosta, que eixampla 50 punts l'avantatge que té la general sobre Toni Arbolino, avui 11è. El murcià valorat a DAZN la regularitat que està tenint. Suma 11 podis en 14 curses.
Ni tan mal. Al final, ya llevamos bastante este año, solo nos hemos quedado fuera del podio en 3 carreras, entonces creo que son buenos números, son buenos puntos para el campeonato, sobre todo porque desde la caída de Le Mans estamos sumando muchísimo, entonces creo que tenemos que estar contentos, estamos haciendo un buen trabajo en los circuitos que nos cuesta un pelín más, estamos en el podio, rozando el podio. En los fines de semana que nos cuesta un pelín menos, estamos para luchar por las carreras, entonces creo que tenemos que estar contentos de cómo estamos trabajando.
Els dos catalans de Moto2 han acabat fora dels punts, 16è Jeremy Alcoba i 18è Albert Arenas.
I a Moto3, victòria i lideratge per Jaume Macià.
Domini absolut del valencià del Gemessí, que s'ha escapat des de la pole i per primera vegada aquest any es posa al capdavant de la general.
Me he dejado todo en la pista, pero bueno, al final carreras así, la verdad que molan mucho. Ganar de esta manera en Moto3 es una pasada, la verdad que súper contento. Digamos que en todas las condiciones hemos sido fuertes, así que súper contento.
Ayumu Sasaki ha estat segon i Dani Olgado tercer. És el mateix ordre en què queda la general del Mundial. Macias nou líder, amb Sasaki a 6 punts i Olgado a 9. Xavi Artigas ha caigut. El Mundial de motos s'atura ara una setmaneta i tornarà a l'acció del 13 al 15 d'octubre al circuit de Mandalika, el Gran Premi d'Indonèsia.
I haurem de tornar a matinar perquè, vaja, la cursa sprint encara, és dissabte 9 del matí, però les curses llargues, la de moto 3, 5 de la matinada, de dissabte a diumenge 15 d'octubre, Moto 2 a un quart de 7 del matí i MotoGP també igual que avui a les 8 del matí en el Gran Premi de Tailàndia.
Veus les motos i vas a fer la cursa de RAC1.
Ah, mira, clar, sí, et dona temps de, sí, de fer-ho tot.
Mira, tot controlat.
La cursa de MotoGP i després cap a Salou. Bueno, ja hauries de ser-hi,
sí, home, clar, de ser
a Salou, per després home. Començar a córrer la cursa de RAC1 aquests 5 quilòmetres.
Entenc que la majoria de la gent que farà la cursa, no? Dormirà a Salou bé.
Si vols veure la cursa a les 8 ja ets a Salou, mires la cursa de MotoGP i després a córrer pels carrers de Salou. Fa el segon el Betis
a la sortida d'un córner, el primer ha estat també de pilota aturada en una falta lateral, el córner que remata impecablement de cap Marroca. Betis 2, València 0, 7 de la segona.
Entrat com una bèstia, Marroca, la rematada.
I diria, no ho sé perquè no ho tinc al cap, que deu ser el primer gol que marca de cap Marroca. No és un jugador que l'acostumava a veure fer aquest tipus de rematades i me n'alegro molt per ell. El vam tenir a l'Espanyol, ell és Perico, molts anys a la Pedrera, va rendir molt bé, ha passat pel Bayern, després pel Leeds i ara el Betis, que és un equip que li pot anar molt bé, i si pot marcar, doncs millor que millor.
I l'Atlètic de Madrid apretant, buscant el tercer gol, l'equip de Simeone.
Recordo, l'Atlètic de Madrid 2, Cádiz 2, 8 de la segona, i ha fet un aturador l'Eresma, el porter del Cádiz, amb un xut des de la frontal d'Antoine Griezmann. Ha fet un doble canvi Sergio González al descans, amb marcador a favor, han entrat Alejo i Escalante. Roger Martí és un dels que ha marxat, tenia una groga, potser també hi ha molèsties, l'altre que ha marxat és Alcaraz, però de moment els canvis no li estan anant bé al Cádiz.
Va, anem a explicar què ha passat avui a la Ryder Cup. Per explicar-ho ja ho hem explicat, però analitzar-ho amb un home que en sap molt del món del golf.
Superesports amb Xavi Puig.
Ryder Cup, competició del món del golf que cada dos anys enfronta els Estats Units, golfistes dels Estats Units amb golfistes europeus. Un any a Europa, un any als Estats Units. Enguany tocava a Europa, a Itàlia, a Roma, amb victòria europea 16,5 a 11,5, certificant avui en els individuals aquest triomf. Des que és un duel Europa-Estats Units, perquè abans es limitava la Gran Bretanya el duel amb els Estats Units, és la 13a victòria europea, si no em corregeix ara el nostre protagonista, per 8 dels Estats Units. Saludem un dels homes que més en sap de golf al nostre país, el company de Mundo Deportivo, el Raúl Andreu. Hola, Raúl, bona nit.
Bona nit, què tal?
Bona nit, molt bé.
I 10 de les últimes 15 que guanya Europa. De fet, els americans no guanyen a Europa des de fa 30 anys, des de l'any 93. O sigui que avui ha costat, Xavi, vull dir que no ha sigut fàcil, ha sigut una victòria treballada. Però al final, mira, l'aposta del capità europeu de posar els homes forts als primers partits, pues, li ha donat resultat i han aconseguit 3 punts i mig, necessitaven 4 per guanyar el trofeu i després ha costat el mig punt que l'ha aconseguit el Tommy Fleetwood, però ha costat. La veritat és que ha sigut molt important el mig punt que ha aconseguit el John Rahm contra el número 1 Scottie Scheffler. Ha sigut un match duríssim que ha arribat fins al forat 18, però que el basc al final ha aconseguit endreçar-ho i treure mig punt capital. Després no han fallat el noruec Victor Hovland, que ha sigut un dels millors de l'equip europeu amb el Rory McIlroy, 4 punts sobre 5 possibles, i el Tyrell Hatton, el company del Ram en els dobles, que també ha aconseguit una gran victòria.
Ara que deies...
victòria treballada, treballada. El resultat, 5 punts, Han empatat 6-6 els individuals, però ha costat, ha costat, eh?
Ara que deies això, que fa 30 anys que Estats Units no guanya territori europeu a la Ryder, com es pot valorar? És a dir, quina importància té el factor camp en el món del golf o a què ho atribueixes, que faci tant que els Estats Units no són capaços de guanyar territori europeu, Raül?
Bueno, perquè clar, aquí es preparen els camps de diferent manera, sobretot des de les últimes edicions, i Europa sempre ha jugat com un equip, i els americans sempre han anat una mica per lliure. Des de fa dos o tres edicions ja és una altra història, i per exemple, fa dos anys a Wisconsin li van fotre una pallissa als europeus que déu-n'hi-do, 19-9. I aquí a Itàlia, aquest camp concretament, és un camp que s'ha remodelat, que ha acollit l'Open d'Itàlia, que els europeus l'han jugat els últims 4-5 anys, i bueno, i l'han preparat d'una manera que jo crec que al final afavoreix a l'equip de casa, no? A l'equip anfitrió. Quan van els europeus als Estats Units, déu-n'hi-do, i espera't d'aquí dos anys, quan la Ryder es jugui a l'estat de Nova York, que allò serà una altra vegada la guerra. La veritat és que això de la preparació dels camps va ser una cosa que va introduir en el seu moment el CB Ballesteros, sobretot quan va ser capità l'any 97, que va preparar el camp d'una manera que els americans no s'ho esperaven. Bueno, a l'equip que juga a casa té cert avantatge, però bueno, Europa, déu-n'hi-do, que els últims anys ha guanyat diverses vegades a Estats Units.
Clar, és com la Davis d'abans, no la d'ara, la d'abans, on cadascú es preparava la superfície i et venien els australians, els foties terra batuda el més lenta que podies, i quan anaves allà no veies la bola de lo ràpida que era la pista que et fotien, no?
Sí. Aquí ha sigut pues mira, una mica clau als greens, la velocitat dels greens. Han deixat un rap que era, bueno, era pura selva, havies d'anar molt recte per ficar la bola al carrer, i sobretot en els foursomes, que és només una sortida i després cops alterns, els europeus han estat molt brillants. Amb el fórmol hi ha una altra història, perquè, clar, cada golfista juga la seva bola i s'escolleix la millor, i llavors allà els americans, sobretot ahir per la tarda, que va ser brutal la jornada, van recuperar una miqueta. I en els individuals, històricament, els europeus, sempre no els hi anava massa bé. Tenien d'arribar el diumenge a la jornada final amb bastant avantatge, perquè els americans en l'un contra un eren millors. I de fet, Xavi, en aquesta edició, déu-n'hi-do l'equip americà que jugava aquí, el Marco Simone de Roma, perquè jugador per jugador, vamos, jo crec que eren molt millors. Però, noi, els europeus s'han transformat en gladiadors de Roma i han estat molt bé, amb un gran capità, eh? El Duke Donald, un gran capità que ha sabut jugar molt bé les seves cartes. No ha sigut una Ryder fàcil, amb tot el tema del League Golf, de la Superliga, de les absències que hi ha hagut en el bando europeu, també en l'americà. Perquè, clar, pensa que als Estats Units no ha comptat amb jugadors Ryder com el Patrick Reed, el Dustin Johnson, ni el Bryson DeChambeau, i a Europa pues, li ha faltat, a part del Sergio García, a Liam Poulter. Però bueno, la veritat és que al final, pues, mira, s'ha imposat s'ha intentat deixar de banda tot el tema aquest de la Superliga, tot i que ha estat molt present durant els dies previs de la competició, i bueno, i guanyant a Europa, pues no hi ha contestació possible. Chapó.
Acabo les dues últimes. Pel jugador de golf professional, jugar la Ryder o guanyar una Ryder està a l'alçada de guanyar un major o no tant?
Jo crec diferent. El que passa que, per exemple, els europeus, pels europeus, guanyar la Ryder, pues, sí que realment ho tenen molt en consideració. Els americans, no, des de logo no ho tenien tant, fins que van veure que els europeus ja començaven a guanyar a casa seva. La primera vegada l'any 87, a Ohio, precisament a la casa del Nicklaus, i amb el Jack Nicklaus de capità americà, i després a l'edició del 95, també, que van guanyar allà, que va ser l'última ratllera en actiu del Cede, Ballesteros, i després han tornat a guanyar el 2004 i el famós Miracle de Medellín el 2012. I, bueno, no, jo crec que no és lo mateix, però poder jugar i participar amb una Ryder, jo crec que pel jugador professional significa molt. Et diria que més pels europeus que pels americans.
I l'última, aquesta potser és la més complicada. Veus alguna opció que el 2031 la Ryder aterri a Catalunya, Raül?
Mira, m'agrada moltíssim que em facis aquesta pregunta.
Ai,
moltíssim.
Que m'agafo fort.
Perquè jo només espero que si hagi de decidir que finalment la Ryder vingui al 2031 a Catalunya, hagi vist avui o aquests tres dies, el que significa i el que és la competició. O sigui, d'aquí dos anys és a Nova York. El 2027 ja està concedida a Irlanda. 2029 una altra vegada a Estats Units. I el 2031 jo espero que els, t'ho dic ben clar, els polítics contraris ara mateix a que la Ryder es faci a Catalunya el 2031 amb el tema del tercer camp i la urbanització adjacent, que estem parlant de 120 cases, no estem parlant d'una ciutat, espero que s'ho pensin bé, valorin el que sí significa celebrar la Ryder a Catalunya i més concretament a tota la zona de Girona i de la Costa Brava.
Doncs a veure si hi ha recapacitació o no per part de la banda política i hi ha opcions que la Ryder aterri el 2031 al PGA de Caldes a Catalunya.
Home, pensa que tenim que hi ha el promotor que ja posa un calador important. Les institucions, el govern amb les ajudes, o sigui, que està dintre dels pressupostos i que resulta que l'inconvenient és que no volen fer un tercer camp, que seria meravellós fer un camp de match play espectacular, com ha sigut aquest del Marco Simone de Roma. Home, jo crec que seria, bueno, i si ja no ve a Catalunya i se'n va a Madrid, pitjor encara.
Esperarem futurs esdeveniments. Raül Andreu Llegima, Mundo Deportivo, moltíssimes gràcies.
A tu, bona nit.
2:15, enciclopèdia oberta del món del golf, el Raül Andreu, i que parla clar, com ha deixat evident també avui en aquesta connexió amb el Superesports. Com ho tenim a primera, Mollom?
El Metropolitano, que és on està més igualat. De fet, ja empat. Atlètic de Madrid 2, Cádiz 2, 19 de la segona part, i després del 2-2 i d'aquella oportunitat de Griezmann, sensació que a l'Atlètic de Madrid li està costant més crear perill. El Benito Villamarín, situació controlada pel Betis, Betis 2, València 0, 20 de la segona.
Veus el tercer de l'Atlético o no, Joan?
Pot caure, però sé que s'estan precipitant. És el típic escenari de partit que hi ha un rival que remunta, en aquest cas l'Atlètic de Madrid, i que té tantes ganes de marcar, doncs, que es precipita, que no ataca de manera ordenada, i cada cop que hi ha una pèrdua, doncs el Cádiz, que ja sabem que és un equip que també pot transitar molt, molt ràpid. Vaja, molt d'hora encara, i el més normal és que pugui caure, tot i que l'exercici de resistència que està fent el Cádiz, més enllà dels dos gols rebuts, doncs té molt mèrit, i més contra un equip contra l'Atlètic de Madrid, i més perquè ja ens ho ha ensenyat moltes vegades que contra els grans sol competir molt bé.
Mira com celebra Mourinho, que estava enxequejant el gol, i que el gol li donen com a vàlid a l'equip romanista.
Un gol de falta lateral que remata Pellegrini, a Roma 2, Frosinone 0, recta final ja del partit.
I el soldat de Simeone, Correa, una altra vegada protagonista al Metropolitano.
Doncs mira, doblet, dos dels tres, vaja, i en el tercer també participa de manera decisiva. Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2, 21 de la segona.
Potser sí que arribarà el tercer de l'Atlético, Joan.
Ara sí, ja. Ja ho havíem vist.
Molina, però ha estat bé, no?, l'inici de la jugada.
Sí, és una pentinada Griezmann, de Griezmann, no? Ataca molt bé l'espai per banda dreta Molina, fa una centrada al segon pal, és Samolino que ha entrat a la segona part.
Compte, eh? Sí, no sé si no està en línia amb la pilota, Correa, eh?
Possible fora de joc, però que bé atacat ara sí l'àrea l'Atlètic de Madrid, amb moltíssims jugadors, i com sempre Correa apareixent quan no el veu ningú i posant la punta del peu per marcar el segon gol. Partidàs de Correa, de moment remunta l'Atlètic de Madrid.
Veurem en la passada Saúl si Correa està en posició correcta o no. Si el Barça diu al contrari, serà la remuntada completa de l'Atlètic de Madrid, que perdia 0-2 i que quan encara queden 20 minuts llargs de segona part ja guanya 3-2 el partit al Metropolitano, enmig de la bogeria de l'afició de l'Atlètic de Madrid. Qui fa vinda que ha sigut més controlat és el Betis, amb aquest 2-0 contra el València al 22 de la segona part.
Per cert,
encara no ens de centre, encara no ha tret,
no,
eh?
Però el no veig que posin la pantalla del VAR, per tant sí, és vol. És vol, gol a l'Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2.
Sí, que ara veia que el Frente Atlético ha abandonat el Metropolitano a la segona part, diuen, han fet un comunicat a les xarxes socials perquè han detingut la policia a dos membres del Frente Atlético. Segons el Frente Atlético, aquests dos membres estaven animant, no els ha semblat bé i han abandonat la zona que ocupen habitualment el Metropolitano, per tant portarà cua un dels grups ultras, doncs, que gairebé cada setmana són notícia.
Rampes a l'àrbitre del Roma Frosinone, i això no sé si ho havia vist mai.
Jo tampoc,
com l'estan estirat dels dos, de les dues cames, eh?
Sí.
Ha estat absolutament vaja, dissecat l'àrbitre.
Torna tot, xaval!
Que ha demanat ràpidament, s'ha estirat a terra i ha demanat ràpidament que li estirin la cama. Mira. Sí, és que no pot, eh?
Intenta ajudar-lo, l'ha d'aixecar Lukaku, eh?
No sé, clar, aquest home no pot doblegar la cama, eh?
Haurà de sortir el quart àrbitre a xiular, eh? Mira, l'assistent de la Roma surt, eh?
Ni el Turmalet, eh?
Diu, sí, rampes. He notat una estrabada, ara, no cal que ho digui,
molt
eh?
Molt bons estiraments, eh?
Molt amunt, eh?
No, amunt.
Sí.
No he arribat mai, jo.
Ha fet l'angle recte amb les cames.
No, increïble.
I el jugador de la Roma, et sembla que era, que l'ajudava intentar que baixés aquest bessó que estava gairebé a l'alçada del pit de l'àrbitre del partit.
Qui és l'àrbitre? A veure si ho veig per aquí. Marchetti, eh? Home, doncs és més desconeguts, eh? De la Lliga Italiana, Marchetti. És l'àrbitre del partit també.
Voldrà afegir
això, sí,
a la segona part.
Sí, veurem si pot afegir-ho ell o ho ha de fer el quart àrbitre, que potser ha d'acabar de xiular el partit, perquè clar, no pot estar quiet l'àrbitre de córrer.
Perdó, perquè és, sempre no sabem per què, és una cosa que passa perquè sí, sempre fa gràcia quan un àrbitre, per alguna circumstància, cau a terra. Jo pensava que havia caigut primer, però no és que hagi caigut, sinó que s'ha estirat a terra perquè realment les rampes que tenia no les podia aguantar de cap manera. Això demostra també que segueix el partit de prop, que va amunt i avall, mira ara com veu aigua per recuperar forces.
Sí, ja ho diuen els experts, quan et passa això has de veure molt. Hauria de veure més.
No, em sembla que pot continuar, Sembla que continuarà per acabar el partit. No li queda molt, li queden 7-8 minuts a tot estirar, no?
Sí, unes fregues. Li queden, dos més l'afegit.
Ara potser va com Gordillo, per això amb les mitjetes baixades el que queda de partit.
Mira, ara que parles de mitjetes, hem parlat de Sergio Herrera, el porter d'Osasuna, a l'inici de la tarda, a la vez 0 Osasuna 2, ha fet un partidà, Sergio Herrera. L'han canviat per problemes musculars, dèiem, i diu que el problema és que les mitjetes el pressionen massa els bessons, que porta tota la temporada queixant-se als fisios i que avui ha esbroncat el fisio d'Osasuna perquè ha hagut de ser substituït per això.
És que jo diria que els forats aquells que es fan molts jugadors, crec que és per això, però sorprèn, no?, que avui dia...
I en un porter.
Sí, i que no es facin a mida, no?, també. Vull dir, en un futbol professional veig molts futbolistes amb aquests forats i que hagi hagut de demanar el canvi per això... és molt bèstia.
L'emprenyada que té, en el moment de la pausa d'hidratació, sí, sí, és quan fan el canvi, se'l veu a la zona de banquetes i està absolutament fora de si, amb una emprenyada descomunal.
Sí, sí, doncs era per això.
Per sort no ha dit la marca de les mitjetes, perquè si no molt contents tampoc no estarien.
No, però deu ser la talla, no?
El problema...
Deu ser la talla, que... Li pressiona, sí, massa la zona.
Sí, però clar, és el que diu el Joan.
Doncs, la talla no sé, més gran, no?
La talla sí. Més, o els forats que es fan molts futbolistes per d'aquesta manera que no els pressionin tant. Hem de sentir protagonistes de la victòria del Cadí La Seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet.
Superesports amb Xavi Puig.
Victòria del Cadí La Seu, com diem, en aquesta Lliga Catalana Femenina, la final disputada a la Seu d'Urgell, hem explicat a RAC1 amb l'Albert Ferran, 77-76. Han guanyat les de la Seu d'Urgell, tercer títol consecutiu pel Cadí La Seu en aquesta Lliga Catalana, revalida, per tant, l'ha aconseguit l'any passat contra el Barça Sant Feliuenc en una final jugada a Fontejau. Avui a casa han tornat a guanyar el Cedis, el Cadí La Seu. N'ha parlat amb una de les destacades, sens dubte, del Cadí La Seu, l'Albert Ferran, al final del partit, amb la Júlia Soler, que ha acabat amb 21 punts, amb un 17 de valoració, la final jugada avui.
Doncs sí, amb l'MVP d'aquesta final de la Lliga Catalana, amb la Júlia Soler. Júlia, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Guanyar un títol a casa, tercer consecutiu pel Cadí La Seu, vaja, no es pot demanar res més en aquest inici de temporada, que és cert que vau arrencar amb derrota a la Lliga, en un partit que vau tenir a tocar, però avui les sensacions són molt positives.
Sí, bé, estem construint un equip nou, no? Portem, doncs, des que vam començar, tot és nou, jugadores pràcticament totes noves, l'entrenador nou, manera diferent de jugar i de tot. Estem construint i doncs sí que el partit del Barça ens va costar, però és que això ens dona un xutet d'energia per seguir treballant i seguir creient en el que estem fent, que vamos, que molt bé.
Escolta, la setmana passada perdíeu de 13 contra el Barça Sant Feliuenc. Veu acabar remuntant i veu capgirar el marcador i se us va escapar al final i avui heu tornat a remuntar 11 punts. Vull dir que un equip en construcció, un equip nou, no ha de ser fàcil, no veure's amb una diferència molt important per sota i en dos partits els dos remuntar-los.
Sí, bé, aquesta ha de ser el nostre ADN, crec. No rendir-nos mai, no baixar mai els braços. Som un equip, això, no? Molt jove, a més. Vull dir, si el compromís, l'esforç han de ser la base i a partir d'aquí, pues, intentar competir tots els partits.
Però una 80% de plantilla nova, tu que, vaja, ets de les poques, de les tres jugadores que continuen, tècnic nou. Ah, vaja, és que això estem parlant d'un projecte començant des de zero.
Sí, sí, el que estic dient, la base, no, de les nacionals, la Geo, la Laura, doncs, la Laia, totes van coincidir que han marxat, ens hem quedat aquí una mica, doncs, la Montse, la Elis, jo, i a partir d'aquí, doncs, el que dic, construir, estem construint, però, vamos, estem molt contentes.
El Fabián, la setmana passada, després de perdre contra el Barça, ens deia, sí, s'ha de construir l'equip, necessitem setmanes, però clar, al final també necessitarem resultats perquè d'aquí poc començarem a jugar cada 3 dies. Doncs, vaja, la primera gran cita, doncs l'heu aprovat i amb nota.
Sí, ara ja és un no parar, juguem divendres contra el Saragossa i ja llavors comencem l'Eurocup, no? És començar a preparar els partits en poc temps, començar a agafar el ritme aquest de competició, descansar, de recuperació, tornar a jugar, llavors això ens dona un plus d'energia, no? Ens hem hagut de preparar aquest partit també en un dia i mig, llavors això ens ajuda a creure i a seguir treballant en aquesta línia.
Però això millor, no? Competir, que no pas entrenar tota la setmana?
Aviam, el que ens agrada és competir, no? Entrenar és necessari, però bé, és que ja et dic, és el que diem, hem de competir els partits, però és que els resultats volem que ens acompanyin i això ens dona energia per créixer.
21 punts, crec que han sigut 21 al final, sí. MVP, t'hem vist amb un nivell de bueno, no ens ha sorprès, però vaja, que t'hem vist on fire ja a 1 d'octubre.
Sí, Bé, la pretemporada ha sigut, personalment ha sigut molt bona. L'equip, evidentment, pues, el joc d'equip m'agrada, em sento còmode i doncs, mira, avui ha sortit així que supercontenta.
I el pavelló avui, com els millors dies, vull dir, molt endollat, sobretot al final, quan veien que podíeu guanyar, la veritat és que, vaja, us ha donat una empenta.
Sí, és que el Palau mai falla. Potser no, ja no, estem tan acostumades que potser no li donem el reconeixement que té, però és que aquest pavelló estigui ple sempre té un mèrit i sempre sumen molt, sempre són una jugadora més i això ens dona molta energia.
Com se celebra una Lliga Catalana avui, un diumenge? Com hi ha algun pla previst o res? Éreu supersticioses i dir, no, fins que no es guanya, si es guanya, ja decidirem.
Bueno, no hi havia res previst, algú es farà, s'ha de celebrar, però divendres juguem, així que responsables.
Molt bé, moltes gràcies, a celebrar-ho.
Gràcies.
L'MVP del partit d'aquesta final de Lliga Catalana Femenina, Júlia Soler, el micròfon de l'Albert Ferran, divendres, com deia, el partit de Lliga Espanyola, en aquest cas, 8 del vespre, que di la Seu Saragossa, rival complicat per rebre a la Seu d'Urgell. Han donat un gol al Betis a primera, Molló.
Sí, l'havia marcat Borja Iglesias, que havia entrat no feia gaire al terreny de joc. Finalment, la posició, després de revisar-ho, el VAR és incorrecta, de Borja a l'inici de la jugada. Per tant, Betis 2, València 0, 31 de la segona part.
I del bàndol gironí ha parlat l'Albert Ferran d'aquesta derrota, en aquest cas, a la Lliga Catalana Femenina, amb l'entrenadora Laura Antoja.
Amb la Laura Antoja. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Derrota en un final ajustat, en un partit en què l'Uni ha començat dominant, ha començat dominant 12 punts, i al final us ha... No sé si heu trobat a faltar trobar més passadissos interiors. Ha estat una mica la clau del partit, que heu començat molt còmodes i després el Cadí potser s'ha tancat més i us ha costat connectar amb les jugadores interiors.
Sí, jo penso que elles han continuat amb el seu ritme intens i sobretot ens han fet mal amb les alternatives defensives que ens s'han posat en zona i s'han posat en individual, i en allà ens han trencat una miqueta el ritme de joc, no? Elles, a la primera part, potser les hem sorprès per duresa, per intensitat i perquè hem finalitzat fàcil, però quan s'han aposentat més en el partit defensivament, han seguit jugant molt, amb molt de moviment, amb molta obertura dels pivots a fora, que nosaltres ja sabíem que ens farien mal, i han encarat la segona part amb canvis defensius que jo crec que ens han aturat molt el joc ofensiu.
Hauria preguntat per l'última jugada, clar, no heu tingut temps mort per preparar-la, no sé si ha estat una que no heu acabat de calcular bé el temps, perquè perdíeu de 3 i al final heu optat per un llançament de 2.
Bueno, teníem el tema és que elles tenien faltes i ens han escurçat aquells últims segons, ens han fet una falta, que hem anat a 4 segons, i això ha fet que l'arribada final, segurament hi havia el triple de la Sandra, que era una possible opció, després hem tirat cap a dins, jo crec que hi havia falta allà, s'hauria de revisar, però bueno, ja està fet. Al final, no un partit és l'últim detall, jo penso que ens hem de reservar l'opinió de com ha anat el partit, analitzar-ho bé. Ens han fet molt mal les jugadores exteriors, doncs, sense pilota, i això ho hem de controlar, i a davant ens ha faltat paciència, molta paciència.
Ha debutat la Verge, com l'has vist en el seu primer, en el seu debut, que vaja, va aterrar dijous, divendres la vam veure per aquí, també es va vestir de curt, i avui doncs ha tingut els seus primers minuts.
Bé, és una jugadora molt polivalent, he tingut el pensament de posar-la en el 3 també, però no ha entrenat amb nosaltres, llavors no sap sistemes, està absolutament, això ho hem notat nosaltres també en atac, perquè al final doncs tot s'ha d'engranar, però és una jugadora que, bueno, té molt de tir exterior, té capacitat de postejar, molt polivalent, molt bé, l'he vista bé.
Després de la derrota a Saragossa, quines conclusions en treus d'aquesta Lliga Catalana? Creus que l'equip ha fet un pas endavant?
Bueno, hem fet un pas endavant amb el nostre estil de joc, i ara hem de controlar que aquesta velocitat que es vol imprimir, que aquesta intensitat que es vol imprimir, s'hi posi cap. Llavors aquí, doncs, les peces que estan entrant, que encara estan arribant, sempre que arriba una peça nova tot es mou, llavors s'han d'integrar, hem de començar a treballar tots igual, i després hi ha aquest punt de saber què busques quan agafes tanta velocitat, després has de saber per què l'agafes i a on has de posar la pilota, i si no es converteix en un amunt i avall, doncs, una mica descontrolat, que no és el que ens convé.
Gràcies i sort.
Moltes gràcies.
Paraules de Laura Antoja, de l'entrenador de l'Esparoni Girona. Dissabte a la tarda, 6:15 a Fontejau, duel català Esperon i Girona, Barça, Sant Feliuenc, en aquesta lliga femenina a la segona jornada. Avui a la Supercopa Espanyola, finalment victòria del València. Ha començat com un tiro, ha arribat a guanyar gairebé de 30 el València sobre el Perfumerías Avenida. Al final, però, ho ha acabat fent de 3 punts, de 3 o de 5 punts.
5, 5.
De 5 punts, ajustant el marcador molt les de Salamanca en el tram final del partit, en aquesta final jugada a Les Palmes. Mou la banqueta Simeone, ha estat a punt de marcar el quart, l'Atlètic de Madrid, però ho ha salvat el Cádiz.
Sí, a punt de marcar Rodrigo de Paul, que ha entrat a la segona part. L'últim canvi que ha fet de Simeone és el d'Azpilicueta, que ha marxat del terreny de joc. Ha entrat Galán, som al 35 de la segona. Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2.
I el Villamarín, el Betis, amb aquest 2-0 al marcador.
Sí, al 36 de la segona part. Hi ha hagut un moment que semblava que el València agafava més el comandament del partit, però en els últims minuts torno a veure el camp que fa baixada cap a la porteria de Mardesvili, ja ho diré.
Sí, abans el destacaves, Molló, el golejador, un dels golejadors avui del Betis, a Sant Diao, sí. Que és un 2005-18 anys, internacional amb Espanya, de fet va jugar a l'Europeu amb la Sub-19 aquest estiu. Perfil interessant. Precisament crec que amb tots els problemes que tenen els equips de la Lliga Espanyola, que pràcticament no poden invertir, doncs això genera que puguin aparèixer aquests futbolistes de les pedreres, que en condicions normals no tindrien tantes oportunitats a primera divisió, però en canvi ho estem veient, i és un jugador molt interessant en un Betis que precisament necessita aquest tipus de futbolistes imprevisibles, ràpids a l'espai, en desequilibri. Pot jugar a davanter o d'extrem, i de moment, com deies, dos gols en els primers dos partits que ha jugat a primera divisió.
Sí, i des de l'any, veia, des de l'any, crec que era dada de Mr. Chip, des de l'any 1933 no passava això. O sigui, com a jugador més jove, dic, que no passava això.
Que marca dos gols.
Sí, sí, que marca dos gols en les seves dues primeres titularitats a primera divisió.
A segona tenim l'Osca Sporting en joc, 0-1, guanyant l'Sporting a la recta final ja de la segona part. De fet, a punt d'entrar a l'afegit, ara amb una falta perillosa a favor de l'Osca, que està perdent.
I l'àrbitre diria que ha resistit fins al final, eh?
Un heroi.
M'hi estava fixant, i tot i aquests problemes musculars ha acabat xiulant al final d'aquest Roma 2 Frosinone 0. Va començar perdent els primers partits, però ara encadena bons resultats.
És la
Roma,
que l'arribada de Lukaku-Dybala és la parella de la Roma de Mourinho.
És bona parella.
Sí, que també va guanyar a l'Europa League, diria, contra el Sheriff Tiraspol, i a poc a poc que la Roma hauria de ser un dels equips que hauria de lluitar per entrar al top 4 de la Sèrie A. No crec que tingui equip per lluitar l'Scudetto, ni molt menys, però vaja, hauria de fer-ho bastant millor. Una Roma, per cert, amb molts problemes econòmics, ha invertit molt pocs diners aquest estiu. S'ha queixat a Mourinho, però sabem que és un entrenador que sol treure-li força rendiment, tot i que els últims anys, evidentment, no està sent el Mourinho del principi de la seva carrera.
A França s'ha acabat la jornada amb el Rennes 3, Nantes 1. Recordem que el Brest ha ensopegat, ha empatat al camp del Nice, que és un bon marcador. El Brest, que estava lluitant per aquest lideratge de la Lliga Francesa. Ara mateix el Mónaco és el líder amb 14 punts, ha empatat amb el Brest, també amb 14, i amb 13, Rennes i Nice. El PSG ara seria cinquè, amb 12 punts després d'aquest inici, amb molta més ensopegada de la que voldria, 3 empats i una derrota en les 7 primeres jornades. De fet, ha guanyat menys partits dels que no ha guanyat el Paris Saint-Germain.
I atenció a França, també, Xavi, perquè l'Olympique de Lió és el QE. Dos empats, 5 derrotes. És l'equip que menys gols ha marcat a l'inici de curs, el que més gols li han marcat. Va començar Laurent Blanc a la banqueta, el van destituir fa dues setmanes. Ha arribat a Fabio Grosso, italià, exjugador, que ha fet carrera a Itàlia també com a entrenador. I de moment, doncs, molt malament, un equip que juga fatal, que està en un estat de confiança baixíssim, i que de moment encara no coneix la victòria, que ha invertit molts diners. De fet, la FIFA està investigant un dels fitxatges que ha fet, Ernest Numua, que l'ha fitxat del North Island. Ho ha fet a través de, ara ho dic de memòria, crec que és un club belga que tenen els mateixos propietaris, i després l'ha cedit a l'Olympique de Lió. Bé, és un moviment una mica estrany, l'està investigant la FIFA, així que compta amb el Lió aquesta temporada.
Marca el Betis.
Sí, i ha marcat Abde. Acaba de marcar Abde, que ha entrat a la segona meitat, el jugador que ha incorporat el Betis procedent del Barça. De fet, el va incorporar a última hora en aquest mercat d'estiu. Fa el tercer i sentencia el partit al 39 de la segona part. Ha tingut el 2-1 a València amb un xut llunyà que ha enviat a córner Claudio Bravo fa un parell de minuts, però ara, en l'acció pràcticament posterior, Abde fa el tercer. A veure si ens el repeteixen. I mira, fa un petó al terra Abde per celebrar-ho. mentre el públic del Villamarín ho celebra. Veiem que neix d'un atac del València, la toca amb el cap al mateix Abde, William Carballo en una contra, i el portuguès que assisteix bé Abde a la dreta, que des de... sí, un parell de passes a l'interior de l'àrea creua molt bé la pilota, una bona rematada creuada des de la frontal clavada, i un molt bon gol d'Abde.
És la seva estrena, no?, com a golejador, sí, sí, amb la samarreta del Betis. No està malament, un bon golaç que celebra fins i tot, i somriu Pellegrini, que costa veure el somriure a Pellegrini, fins i tot amb un gest molt, molt contundent, aixecant el puny en l'aire, el tècnic xilè del Betis. Després d'aquest 3-0 sumarà 3 punts al Betis, que li serviran per escalar alguna posició a la classificació. Espera que no faci un quart gol encara.
Sí, Borja Parante, compte que acaba un jugador del València que s'ha lesionat, diria, ja intenta rematar fora Abde, i s'ha trencat i acabí.
Quina estripada, perquè ha caigut rodó,
Sí, sí, sí.
Semblava el central aquell del Bayern de Munic, que va caure rodó amb el retall de Leo Messi.
Sí, Boateng, no?
A la Champions, Boateng, exacte.
Sí, sí.
Ostres.
Quina estrabada per
compostar l'àrbitre de la Roma,
Sí, sí, sí.
Però tampoc ha semblat una acció molt...
Sí, aquí, jo crec que aquí fa un mal
molt
gest,
explosiva, no?
No
ha no sí, semblat que, tampoc una acció sí, molt explosiva.
Ell ja és un jugador bastant explosiu.
Sí, en el primer part, aquí, trepitja malament, i jo crec que...
Sí,
es desequilibra, i al fer l'esforç nota l'estrabada, que és, vaja, molt dolorosa.
N'estem veient unes quantes, ahir amb la Reial Societat, Tierney, el lateral esquerre.
La Mojica d'avui, a Osasuna.
I acabi, clar, que amb aquests calendaris i els equips que juguen a Europa, tot i que no és el cas del València, és bastant habitual veure aquest tipus de lesions.
No, caigut, semblava que l'haguessin disparat, a vegades, aquelles accions que sembla que des de la graderia un franctirador, pam, t'ha fotut el tret. I ha caigut rodó. Ara suposem que es podrà incorporar com a mínim per fer algun canvi, si és que pot, al València. Si no, s'haurà de quedar amb 10 o acabar com pugui el partit Diakabí. De moment s'aixeca, no, es treu la samarreta i se'n va, se'n va Diakabí.
Sí, però jo ha fet els 5 canvis,
Doncs quedarà amb 10.
Sí, quedarà amb 10, no pot seguir.
Ataca el Cádiz al Metropolitano.
Sí, un córner al xut, Oblak. Córner picat en curt per Iza Carcelén, i el xut, jo diria que del mateix Iza, ha anat directament a les mans d'Oblak, però és d'aquells xuts que si un jugador es posa pel mig i hi ha un rebot, problemes pel porter de l'Atlètic de Madrid. Som a gairebé el 43 de la segona part, Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2.
Algun marcador pendent del futbol català de la segona federació aquesta tarda? Ha guanyat el Sant Andreu, 0-2 al camp de la Nucía. Ha perdut el Terrassa, 0-1 a casa contra el Torrent. El Lleida Esportiu continua sent el líder amb 12 punts, empatat amb l'Hèrcules, també amb 12. Tenim en zona de play-off 3 catalans més. El Lleida, de fet, pujaria directe. El Badalona Futur amb 11, l'Europa amb 10 i el Sant Andreu amb 9. Europa i Sant Andreu, juntament amb aquest Badalona Futur, que juga a Vic, els seus partits com a local, en aquesta zona de promoció d'ascens cap a Primera Federació.
Setmana fantàstica pel Sant Andreu, victòria contra l'Hèrcules el diumenge passat 3-1, entre setmana, amb Sant Greu Jove, victòria a la Copa Federació contra el Lleida, 1-0, i avui victòria important fora de casa contra la Nucía. Són 6 gols a favor, un en contra. Molt mèrit, tenint en compte la categoria, i que sincerament jo m'esperava que comencés tot bastant malament, i l'Espanyol bé, per cert, cué, diria.
Ara t'ho anava a dir, que tot sí. No poden ser alegries a la vida. Camí, un punt l'Espanyol bé en les 5 primeres jornades.
Em sap greu perquè Manolo González em sembla un entrenador espectacular, i a més ha demostrat perfectament quin nivell té i com han rendit els seus equips en aquestes categories, però és cert que ha començat molt, molt malament, i sorprèn, tenint en compte que l'Espanyol bé va fer play-off l'any passat.
Avui ha acabat amb 9.
Sí.
Hi ha hagut 2 expulsats.
Espanyol B i Terrassa ara mateix són en zona de descens en aquesta segona federació. Déu-n'hi-do, la imatge del dia que vi ara mateix, Molló.
Sí, sí, no pot caminar. Ha de sortir, acompanyat de dos dels fisios del València, perquè no pot caminar, no pot recolzar el peu a terra d'aquesta estrabada a la part posterior de la cuixa esquerra, al central del València, que va començar molt bé i a poc a poc doncs es va desinflant, cosa que també era esperable.
Ahir, per cert, que vam veure un altre problema muscular de l'Enormand a la Reial Societat, que sí. Ja apuntava el Carlos Martínez que potser no era tant com podia semblar. També el Guacil acabat el partit va treure la importància, o va dir que semblava més una sobrecàrrega que no sí. una altra cosa.
Fins i tot crec que ell va fer declaracions postpartit dient que també era per cansament, perquè amb la màscara que porta, aquella màscara que porta per un problema a la mandíbula d'una topada en un partit contra el Getafe, estrany, no pot respirar bé. I llavors, clar, quan arriba al minut 60, com ahir, doncs està que pràcticament no pot dir ni fava. Això, pensant en el Salzburg Real Societat, no és una bona notícia de cara als interessos d'un Ostiarras, partit que jugarà aquest dimarts, recordo, 3:15.
No ho té tancat això del tot, l'Atlètic de Madrid, no. 5 d'afegit, ara es complirà el primer, per tant en 4 minuts per endavant, ara amb la pilota pels matalassers, que és el que voldran tenir-la molt en aquest temps d'afegit.
A veure si la conserven. De Paul, Witsel, banda dreta per Nahuel Molina, combinant amb Correa, que serà l'MVP del partit, si la gent que ho tria té dos dits, té seny a l'hora de fer la tria, jugant ara encara l'Atlètic de Madrid, remenant la compta, que és a punt de perdre la De Paul, que s'ha fet un embolic i al final ha de retenir la pilota amb les mans. Xiula falta, xiula falta, per mi són mans claríssimes de De Paul, que es fa un embolic i aquí acaba tocant la pilota. És que jo no veig falta, no veig falta del jugador del Cádiz, que era Kwame. Sobrino protesta i li trauran groga per protestar. Sí, sí, mira, ja li han tret. Sí, Javier Iglesias Villanueva és l'àrbitre del partit. Zona baixa, la classificació arbitral. Tenim el català García Verdura al VAR. No ha xiulat aquest cap de setmana, García Verdura, però ha dirigit dos partits des de la sala Bor. Ahir al Coliseum i avui al Metropolitano.
S'acaba el Mundial de Rugby, el Sud-àfrica 49, Tonga 18, per tant, com ja avançaven el francès i el Cugat, victòria en bonus de la selecció sud-africana, que suma 15 punts, queden amb 14 Irlanda i Escòcia, i tenim dissabte que ve aquest Irlanda-Escòcia per decidir qui acompanya Sud-àfrica cap als quarts de final del Mundial. Ataca per l'esquerra l'Atlètic de Madrid.
Ho intentava, pilota que anava cap a Samolino, però era massa llarga, no hi ha pogut arribar, la passada de Galán massa forta. 2.5 pel final, l'Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2. Recordo que l'Atlètic de Madrid encara té un partit pendent, el que ha de jugar contra el Sevilla, també al Metropolitano.
23 de desembre, recordem, sí, la data escollida per la Lliga per situar aquest partit.
I que aquest partit farà ballar una mica la situació dels matalassers en la classificació i en aquesta zona alta, perquè en principi, si guanya aquest partit, es posa de ple en la lluita, com a mínim, per la Champions. Ara hi ha groga per Kwame, després d'una autopassada de Galán, que ha tallat el defensa del Cádiz i li treu groga.
Va, li fou una bona garrotada, amb el braç.
Ell diu que no, però sí, sí, ui, treu el colze. D'entrada no havia semblat tan contundent. Protesta Galán. Queden menys de 2 minuts. Pel final, l'Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2. I de moment no sortim del camp del Cádiz. Està gestionant bé aquests últims minuts l'equip de Simeone, Joan.
Sí, jo crec que el Cádiz també ha acusat una mica tot el desgast físic, no, del partit. És un equip que competeix molt bé, però evidentment contra els grans també hi ha aquest punt de saber-se dosificar, tot i anar per darrere el marcador és complicat.
I amb setmana de 3 partits encara més. Jo crec que ahir en el partit de Montilivi també, jo crec que això es va notar també en el partit del Girona, que Madrid és un equip molt més acostumat als 3 partits per setmana.
Cádiz-Girona, recordem, el proper dissabte, el proper rival del Cádiz és el Girona de Mitchell, dissabte a les 2 del migdia, per tant, la setmana que ve, que ja ens hi posarem ben d'hora al Superesports.
I l'Atlètic de Madrid, mira, que ataca per l'esquerra, no passa res, continua jugant a camp contrari, camp del Cádiz, remenant la B. Vaja, com acostumava a fer el Barça a les bones èpoques, queden 50 segons pel final, renuncia a fer la centrada ara Nahuel Molina, combinant amb De Paul, no anava a dir transcendental el pròxim partit dels matalassers a la Champions.
Contra el Feyenoord.
Exacte, aquí mateix el Metropolitano, després de l'empat a última hora en la primera jornada contra el camp de la Lazio, amb el gol del porter de l'equip romà, doncs és important pels de Simeone guanyar el partit.
Un Feyenoord que va guanyar la primera jornada contra el Celtic a casa, bon equip, però a priori l'Atlètic de Madrid que no hauria de tenir dificultats per superar el partit.
Ara, dimecres, 3:15, és dels dos que juguen d'hora cada jornada.
Ha perdut ara la possessió l'Atlètic de Madrid. Compte com intenta el Cádiz. Cau al terra, Cris Ramos. No xiula Iglesias Villanueva, tot i que demana falta a l'equip de Sergio González. Desesperat el tècnic català. De Paul, que vol llançar la pilota fora perquè un jugador del Cádiz és al terra. Ja som al 95. Xiula Iglesias Villanueva, que no vol més complicacions. Marxa corrents el Cholo Simeone. No fa com el dia del Madrid, que es va quedar a saludar a tothom. Atlètic de Madrid 3, Cádiz 2. Ha remuntat avui 2 gols d'Atlético, però ha acabat guanyant.
Hi ha dies que fa il·lusió quedar-se, com el dia del Real Madrid, a saludar Ancelotti.
És molt llest.
I gaudir de la victòria avui. Quasi que, gairebé que Sergio González ja el saludarà després al túnel de vestidors. Me'n vaig cap a dins a celebrar-lo amb la intimitat, aquesta nova victòria que situa l'Atlètic de Madrid quart amb 16 punts, a 5 del líder, que és el Real Madrid, amb aquest partit pendent, amb aquest asterisc del partit contra el Sevilla. El Cádiz queda 12 amb 9 punts a la classificació, 4 per sobre de la zona de descens. Una mica de picabaralla aquí, alguna mica de nervis, ara sí, sembla, sí. La zona de banquetes.
Entre banquetes d'Atlètic de Madrid i Cádiz, vaja, no eren cap dels actors principals. S'ho mira Sergio González ara des de la distància, després d'haver saludat l'àrbitre. Ell no ha participat de cap manera en aquest enfrontament, que no passa més.
I s'acaba també el partit del Villamarín amb la victòria local.
Betis 3, València 0, molt superior l'equip de Pellegrini.
El Betis, que sumarà 12 punts a la classificació amb aquesta victòria. València quedarà amb els 10 que tenia abans de començar aquesta jornada. Novel València, 7è el Betis en aquesta classificació. Camí, gràcies, fins ara.
Bona nit.
On hem deixat aquí, que arriba el Tu diràs amb l'Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Com diem, dissabte ens hi posem d'hora. A les 2 juga el Girona contra el Cádiz, allà tornarà el Superesports. Gràcies per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi